Cugat, Cugat Media, notícies.
Salutacions. L'Associació de Veïns de Sant Cugat, propietaris de Torre Negra, recorda al consistori que la justícia encara no ha dirimit sobre els seus drets compensatoris. Tot i que els tribunals han donat la raó a l'Ajuntament sobre la seva potestat de preservar de la urbanització el sector de la Torre Negra, els petits propietaris insisteixen que això no implica que no tinguin dret a una indemnització. I això és el que batallarà ara l'associació que representa aquest col·lectiu, que lamenta que l'Ajuntament no els ha escoltat mai i que reactivarà la demanda de responsabilitat matrimonial amb la qual reclamen 400 milions d'euros. La igualtat, el respecte i l'empatia són els valors claus d'una nova generació de mestres que des d'enguany ja són a les aules. Nascuts en el nou mil·lenni, es tracta d'una generació que ha arribat amb moltes ganes, forces i amb les idees molt clares. Asseguren que cal un canvi de model educatiu i que l'educació per projectes n'és una opció si s'està ben feta i engloba totes les competències necessàries que han de tenir els infants. Pel que fa a la tecnologia, la veuen com una eina molt útil a les aules. Ara bé, sempre que sigui utilitzada com un complement i no com el pilar base. Des de Cugat Media hem volgut parlar amb dues professores que formen part d'aquesta generació per conèixer què pensen sobre aquests i altres temes que afronta avui dia el món de la educació i que no estan exempts de polèmica. I la Joventut Nacionalista de Catalunya posa distància amb el secretari d'organització de la JNC a Sant Cugat, Josep Arques, arran de l'assetjament denunciat per la regidora de la CUP, Ariadna Sierra, al ple municipal d'octubre celebrat aquest dilluns. A través de la xarxa social X, la secretària general de la JNC, Ariadna Urroz, ha condemnat públicament els fets perpetrats per Arques. Urroz, que també ha anunciat que ha portat a l'òrgan disciplinari intern les actuacions d'Arques, ha volgut desvincular el santcugatenc militant de la JNC de qualsevol responsabilitat a nivell nacional. I l'Ajuntament ha revocat el permís a la gincama prevista en els actes de Batalla amb Sant Cugat organitzada per Arran i que s'havia de celebrar aquest divendres. En aquestes s'incluïen proves com Apunta al Fatge i Taranyina Policial Trenquem el Cordó, les quals PP i Vox havien demanat prohibir. Els populars ho van reclamar aquest dilluns en el torn de precs i preguntes del ple municipal, mentre Vox ho ha fet aquest dimarts en una nota de premsa. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
Cugat Media, la informació de referència a Sant Cugat.
Bon dia, són les 10 i 3 minuts, i això és el Faves Comptades.
Faves Comptades, amb el suport de Fairtres i Servimat.
Salutacions, molt bon dia, Sant Cugat. Comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Rebeu una salutació de l'equip del programa, conduït per Roc Casas, al control tècnic, Sara Vella, a la redacció, Alba Triador, a la producció i al guió, i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimecres 23 d'octubre i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients. Començarem donant resposta a la consulta de la setmana al consultori del Faves Comptades. Avui, tenir cura de les plantes d'interior. I afegirem una dosi d'actualitat amb la tertúlia política i la participació dels diferents partits amb representació al ple sota la batuta de la periodista de Cugat Media, Anna González. Després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb un polsim d'economia. Parlarem amb Concepció Coret, gerent de Sant Cugat Empresarial, sobre la seva tasca en l'associació. I afegirem una mica de patrimoni avui per parlar de l'arxiu municipal amb Francesc Jiménez, cap de secció d'accés, control i gestió de la informació de l'Ajuntament. I per acabar parlarem de la cuina com a eina pedagògica amb Gerard Pintó, director d'operacions de The Play Cook. Comença a bullir l'olla. Això és el Faves Comptades.
Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.
El consultori, l'espai on cap dubte, es queda sense resposta.
Ja hi tornem a ser. Benvinguts al consultori del Faves Comptades, l'espai on els oients ens podeu exposar els vostres dubtes i nosaltres en busquem la resposta. Avui parlarem de com tenir cura de les plantes d'interior. Sentim la consulta que ens ha enviat la Lina.
Bon dia. Mira, acabo d'arribar de viatge i totes les plantes mortes. L'únic que està viu és el cactus. Què puc fer jo perquè quan marxi les plantes em sobrevisquin? Gràcies.
Per respondre a la Lina i a totes aquelles persones que es trobin en una situació similar, tenim amb nosaltres la florista Txell Martínez. Hola, Txell, benvinguda.
Hola.
Com comentava la Lina, a vegades quan marxem de vacances i no tenim ningú que pugui passar per casa, al tornar ens trobem amb la desagradable sorpresa que se'ns han mort les plantes. Què podem fer perquè això no passi?
Bueno, doncs, primer que tot, regar bé el substrat de la planta just abans de marxar. I si hem d'estar molts dies fora, podem utilitzar hidrogels, que el que fa és posar-los a la terra i mantenen la humitat de la planta. I sobretot, que a molta gent se li oblida, és molt important que no baixem totes les persianes de la casa, perquè sense llum la planta no viu.
I hi ha plantes que aguanten més sense aigua que altres?
Sí, evidentment. Això depèn molt de l'espècie de la planta. I, per exemple, els cactus no necessiten regar-los en 3 mesos, potser, i hi ha plantes que necessiten un reg més freqüent, cada 3 dies, o lo normal és un cop a la setmana.
Ara estan molt de moda plantes com, per exemple, les monsteres. Són fàcils de cuidar aquest tipus de plantes?
Sí, de fet, la monstera, nosaltres fem una broma, que és que creixen tan bé que es fan grans com un monstre i per això es diuen així. És una planta que amb unes bones condicions de llum es viu molt bé.
Ara que parles de llum, què és millor, que la llum sigui directa o indirecta?
Depèn molt del tipus de planta, però en general a les plantes d'interior és millor que no li doni la llum del sol, sobretot perquè a l'estat interior el vidre ens pot fer efecte lupa i sobretot cremar les fulles.
Ara també hi ha cada vegada més plantes a totes les botigues i potser es fa difícil triar quina ens convé més. Què hem de tenir en compte abans de triar una planta?
Sobretot les condicions de llum que tinguem a casa nostra. No és el mateix si la posem, per exemple, en un lavabo que té una finestra petita, que si la tenim al menjador i la nostra finestra és super, super gran. També l'orientació de la casa. I així com a coses més normes i lògiques, ni a prop de l'aire condicionat, ni a prop de la calefacció, perquè la humitat se'n va.
I el tipus de test és important, també?
Depèn molt de l'espècie, però per norma general a les plantes d'interior els agrada estar apretadetes. Llavors, quan vulguem transplantar-la, no escollir un test massa gran, perquè si no la planta focalitzarà molt l'energia en què creixin les arrels i no ens creixerà la planta exterior en si.
D'acord. Imagina que la cosa comença a anar malament. En quin moment podem considerar que la planta està morta?
Bueno, en general, tu veus quan una planta està morta i que no es pot ressuscitar. Però així, com a norma general, perquè no morin, és millor regar de menys i que s'ensequi una mica perquè sempre la podrem recuperar. Si reguem de més i l'ofeguem, estem fora.
I abans d'arribar a aquest moment de mort, que dius, ho veu tothom quan està morta, quins senyals ens poden fer pensar que la seva salut no és gaire bona?
Canvis de color en les fulles, taques fosques, qualsevol tipus d'insecte o de plaga és que necessita una solució i si no morirà. I, bueno, males olors, podrició a les arrels i així indiquen que a la planta li passa alguna cosa.
Sempre s'ha de buidar l'aigua que s'obre després de regar del test o no cal?
Sí, sempre quan reguem o reguem per immersió i així la planta ella mateixa xucla l'aigua que necessita o la deixem drenar molt bé perquè si no ens arrisquem a que desenvolupi fongs, bitxitos, etc.
D'acord. Fins a quin moment hi ha possibilitats de revifar una planta i com es podria fer?
Bueno, depèn una mica de l'espècie. Hi ha plantes que directament és molt difícil salvar-les i altres que tenen un límit més ampli.
I si veiem que no podem tenir cura com cal de les nostres plantes, hi ha algun lloc on les puguem donar perquè els hi busquin una altra família?
Bueno, hi ha moltes associacions de planta, però sobretot el que fa la gent molt és fer un pack amb totes les plantes de les que et vols desfer al Wallapop, i la poses per 0 euros i poses regal o planta, i te les venen a buscar i ja està.
Molt bé. Tu en tens a casa de plantes d'interior?
Sí, bastantes.
Estan ben cuidades?
Bueno, hi ha alguna que té problemes.
D'acord. Doncs, Txell, moltes gràcies per ajudar-nos a respondre a tots aquests dubtes sobre la cura de les plantes.
A vosaltres.
Si vols resoldre un dubte i necessites el coneixement d'un expert, envia'ns una nota de veu amb la teva petició al 683 27 36 59 o un correu electrònic a favescomptades@cugat.cat i nosaltres ens encarreguem de la resta. El consultori, l'espai on cap dubte, es queda sense resposta.
Construccions Fertres és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fertres i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Aqida, t'oferim la millor atenció domiciliària. Des d'unes hores al dia i amb preus que s'adapten a les teves necessitats i compatible amb les ajudes de la llei de la dependència. Visita aqida.es i truca'ns sense compromís. Aqida, cuidar-se s'escriu amb Q.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets de mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat. La teva bellesa, el nostre compromís.
Molta comèdia. El programa de les arts escèniques de Sant Cugat i de Sant Cugat. Aquell que us parla, Eduard Gené, explicarà amb l'ajuda dels artistes protagonistes tot allò que representa i escou a Sant Cugat de teatre, de dansa, de música, de màgia o de circ. Cada dijous, a les 12 del migdia i reemissió a les 8 del vespre, i com sempre, pots escoltar el programa quan vulguis amb el podcast a través de cugat.cat. Molta comèdia amb tu cada dijous per saber què pots fer el cap de setmana si t'agraden les arts escèniques.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Tenir accés a allò que ens dona vida i que cada vegada ens fa més falta és vital. Més clar. Aigua. A Oxfam Intermón som especialistes en portar aigua a tot el món. Fem que continuï fluint. Descobreix més a oxfamintermón.org.
El sabor autèntic i natural, amb garantia d'origen, el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960, treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat, amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a www.cesagarra.com.
Ràdio Sant Cugat 91.5 FM.
És ara el moment de la tertúlia política de Cugat Mèdia.
La tertúlia amb Anna González.
Sant Cugat té dret a preservar Torre Negra i així ho reconeix una sentència ja ferma que avala els tràmits urbanístics efectuats per l'Ajuntament per convertir el sòl en no urbanitzable. Han estat necessaris gairebé 30 anys i 3 intents perquè aquest reconeixement judicial fos ferm. El litigi per les qüestions urbanístiques ha acabat, però el conflicte per Torre Negra no ha arribat al seu punt final. Pere Feliu és el president de l'Associació de Veïns de Sant Cugat Propietaris de Torre Negra.
L'Espai de Patrimoni del Faves Comptades dona avui la benvinguda al programa a l'Arxiu.
Entenent que no ho vulguin fer, però han de ser responsables i no han deixat fer una activitat que en el seu moment es podia fer, no l'han deixat fer, doncs penso que també tenen una responsabilitat i així doncs anirem als tribunals i els tribunals ens diran qui té raó.
Els petits propietaris obren ara el debat sobre els seus drets compensatoris que defensen amb una demanda de responsabilitat patrimonial de 400 milions d'euros. Com ha d'afrontar Sant Cugat aquesta situació? Traslladem aquesta pregunta a la nostra taula de debat avui amb Cristina Paraire, de Junts per Sant Cugat, Francesc Duc, d'Esquerra, José María Gallardo, del PSC, Alfredo Bergua, del PP, Ariadna Serra, de la CUP, Marcos Rodríguez, de Vox, i Eina Balada, d'En Comú Podem. Benvinguts tots a la tertúlia. Comencem, com sempre, aquesta primera ronda de posicionament. Ho fem amb Cristina Paraire, de Junts.
Hola, bon dia. Doncs bé, primer remarcar la importància que ara comentaves de que s'ha acabat doncs, després de 30 anys aquest litigi de, que referma la voluntat, diria, de la ciutat, no de l'Ajuntament, sinó de la ciutat, de preservar l'espai de Torre Negra i poder decidir que aquests terrenys són no urbanitzables. Per tant, crec que és una fita molt important que no ha estat complexa i, per tant, crec que tampoc serà... Perdó, que ha estat molt complexa i ara doncs, s'obre un altre meló, que evidentment fins ara doncs, no s'ha pogut obrir perquè estàvem amb tots aquests litigis. S'haurà de veure si realment aquests propietaris tenen dret a la indemnització o no en tenen, o si en tenen, doncs, de quina és la magnitud que estem parlant, no? Al tractar-se, doncs, d'uns terrenys no urbanitzables. Jo crec que el que hem de fer és asseure'ns a la taula, poder parlar, intentar, ara que ja hi ha la sentència ferma, doncs, poder dialogar, veure les posicions de cada un i, evidentment, cada un defensarà els interessos que cregui que ha de defensar.
Francesc Duc, per Esquerra.
Sí, molt d'acord també amb les paraules de la Cristina. Evidentment, el primer de tot és felicitar-nos tots plegats com a ciutat. Jo crec que això, que un procés tan llarg i de consolidació d'un espai doncs, que es volia preservar a nivell urbanístic, jo diria que hi ha molt pocs antecedents arreu de Catalunya de que realment s'hagi aconseguit una fita com aquesta, que és una cosa on en un moment donat de la història doncs, es va preveure que es podia construir, revertir aquesta situació i finalment doncs, consolidar la construcció d'aquest espai. A partir d'aquí, doncs, evidentment, creiem que l'àmbit aquest de Torre Negra és un àmbit de frontisa entre la ciutat i el parc de Collserola i, per tant, és un espai que s'haurà de cuidar i per tant n'haurem de tenir cura, i a partir d'aquí doncs per tant aquesta cura o aquesta gestió d'aquest espai doncs pensem que evidentment el millor és que sigui en mans de, ja no diria municipals, però en mans de l'administració pública. Llavors en aquest sentit doncs segurament doncs ara s'obre una nova etapa en la qual hem de reflexionar, veure quins passos es pot fer en aquest sentit per tal que això, que aquest espai doncs realment sigui de gaudi i no sigui un espai doncs abandonat com està sent en alguns moments donats, no? De moment quedo aquí, gràcies.
José María Gallardo, pel PSC.
Pues segurament es repetiré amb el tema, no? La satisfacció de que s'hagi aprovat aquesta, bueno, aquesta sentència, no? Favorable a que sigui una zona no urbanitzable. Però sí, és evident de remarcar que és una zona no urbanitzable, però que els terrenys són privats i no són de l'Ajuntament. Per tant, aquí no només haurem de comptar amb el tema dels privats, dels grans propietaris, sinó també, com hem escoltat fa un moment, amb els petits propietaris. Estic molt d'acord que haurem de seure a la taula, intentar evitar un nou litigi, en aquest cas, i escoltar també reivindicacions dels petits, no? En aquest cas, per realment que aquell espai el pugui gaudir la ciutat i que es pugui fer una gestió on la ciutadania el pugui gaudir d'aquest espai. Per tant, sobretot, intentar evitar un nou litigi i, en tot cas, si hi ha un nou litigi, doncs haurem d'esperar a què és el que resol.
Alfredo Bergua, pel Partit Popular.
Bon dia, permeten que em desviï abans, vull fer un petit incís, ja que està l'Ariadna aquí davant, donar-te el nostre suport i la solidaritat total per part meva i del meu partit polític pels moments que has tingut que passar en els darrers mesos i que són del tot inacceptables. Dit això, i entrant amb el tema de la Torre Negra, efectivament és una qüestió que era molt desitjada per la ciutat, que portem 20 anys de litigis, d'uns terrenys que inicialment, és veritat, eren urbanitzables, ara no ho són, i això té unes conseqüències, i no hem de ser aliens a la qüestió. Hi ha una sèrie de propietaris i petits propietaris, i amb els quals jo crec, i això ho havíem denunciat al Partit Popular en moltes ocasions, el qual havia causat alguna abstenció en algun moment donat, perquè creiem que el diàleg s'havia de fer realitzat durant tots aquests anys, i ara ens estalviaríem un procediment que, vull dir, no tancar el procediment definitivament com ens hagués agradat. Jo crec que aquests propietaris tenen uns drets adquirits perquè doncs tenien unes expectatives, i a partir d'ara ja sigui en compensacions, en terrenys, en canvis de terrenys, ells parlen de la zona de Can Ametller, no, del nou barri, parlen també de Sant Joan, vull dir, s'haurà de trobar una solució que satisfaga les dues parts i que, òbviament, amb la situació econòmica de l'Ajuntament, pues que sigui almenys lesiva pel part de l'Ajuntament. Jo crec que hi ha uns drets i, per tant, si no s'arriba a un acord a partir de l'Ajuntament, tindrà que ser la justícia qui ho dictamini.
Ariadna Serra, per la CUP.
Gràcies, Alfredo. Sí, segurament ens repetirem, però per nosaltres més que una bona notícia, no, sinó que és una gran victòria per la ciutat i per la ciutadania en especial, no? És una victòria ecologista, però també de defensa del territori, i fruit d'aquesta lluita organitzada arribem aquí, no? I quan la gent s'organitza, doncs és quan aconseguim, no, preservar justament de l'especulació un entorn com és aquest, i es reivindica una mica més, no, que la preservació del nostre entorn no és negociable. Pel que fa, no, als petits propietaris i aquesta reivindicació que ara estan tenint, per nosaltres cal estudiar-ho, cal que l'Ajuntament, doncs, també s'hi pot ser amb diàleg i no pas arribar a un nou litigi que encara tornaria a tensar molt més, no, aquest procés, arribin a un acord i s'avaluï com toca. Però per nosaltres també cal posar el focus a que cal aquesta protecció del medi natural i no en les exigències dels propietaris. S'ha de poder atendre, però tenim molt clar quin és l'objectiu, no? I aquest ha de ser la preservació d'aquest espai, que ara mateix ve per l'Ajuntament, no? Ve un nou repte, que és dotar-lo, no, d'un espai, d'uns usos que cal tenir molt en compte i que no hem de deixar perdre, no, ara aquest espai.
Marco Rodríguez, per Vox.
Sí, buenos días. Bueno, nuestro partido político no ni siquiera existía, ¿no?, como partido cuando se fue tomando decisiones en este ámbito, ¿no? Pero lo que está claro es que, bueno, por una decisión política se ha decidido no construir en el ámbito de Torre Negra. Y desde luego yo voy a tomar un partido muy claro, porque por defender de alguna forma que se tiene que compensar económicamente a la parte afectada, ¿no? Y bueno, puedo entender el que no se quiera construir en Torrenegra. Creo que había un apoyo bastante, puedo intuir, bastante mayoritario de los vecinos y de la ciudadanía de San Cugat del Vallès, pero lo que está claro es que nuestro partido político va a exigir que se compense a la parte perjudicada, porque entendemos que es justo y de ley que de alguna forma, ya sea económicamente o por compensación de terrenos, la parte perjudicada, que son estas personas, se les compense pues toda esta pérdida económica de alguna forma.
Aina Balada, en Comú Podem.
Sí, bon dia, gràcies. Bé, ens sumem a l'alegria, no, de tota la ciutat de preservar un entorn tan important per nosaltres, que és el nostre entorn de Torrenegra i de Collserola, i tant de bo s'allargués a més àmbits del parc natural. També m'agradaria afegir-me, no, a la importància de l'activisme, i en aquest cas de l'activisme ecologista, no, que és veritat que hi havia tota una voluntat d'una ciutat, però també va haver molta gent treballant per fer que Torrenegra no fos un espai d'especulació, recordem, per Núñez i Navarro, no? Perquè hem de ficar noms i cognoms de qui ha intentat treure'ns aquest espai. I a la pregunta que venies, no, dels drets compensatoris, jo crec que és cert que s'ha d'arribar a una negociació, que s'ha de parlar amb els veïns, que s'ha de veure d'on ve també aquest descontent, però també crec que hem d'entendre bé i ens hem d'ajustar a la legalitat i saber què són els drets compensatoris. Un dret compensatori s'origina quan hi ha hagut un canvi en el que és la normativa de bueno, o sigui, en el que és la normativa del terreny, d'urbanitzable a no urbanitzable. En aquest sentit, els terrenys de Torrenegra mai han sigut urbanitzables, per tant aquest dret compensatori des del nostre punt de vista no genera. En tot cas, sí que hi va haver el pla de director urbanístic que va decidir, doncs, que s'havia de respectar, doncs, les urbanitzacions que ja estaven fetes, i en aquest sentit sí que hi ha uns drets, no diem que no hi ha drets pels petits propietaris, perquè si hi ha uns drets, hi ha uns drets de gestió de la seva parcel·la i de seguir-la mantenint, i això és un dret que ha preservat l'Ajuntament, i crec que s'ha de dir i s'ha de posar en valor, no? Perquè si no comencem a dir que hi han d'haver unes indemnitzacions que potser no són del tot realistes.
Sí, jo volia com complementar també una mica la intervenció d'abans, que quedi clar que des d'Esquerra creiem que no hi ha un dret adquirit, diguéssim, en aquest sentit. Això que dèiem ara, no? Això és els terrenys originalment eren uns terrenys de camps, de boscos, diguéssim, de Collserola. En un moment donat de la història, PGM sí que es diu que serà urbanitzable, primer programat, després desprogramat, després de molts processos s'acaba dient que és no urbanitzable. Per tant, ha patit totes aquestes modificacions, però això precisament depèn de la referència que agafis, doncs tindràs un dret adquirit o no. Si anem a l'origen, aquí no hi ha un dret adquirit perquè no hi ha hagut, no, d'un sol que no era edificable, doncs estem a l'actualitat que no és edificable. Per tant, el punt de partida jo crec que és aquest, i a partir d'aquí és el que deia, que sí que és interessant que com a ciutat ens assallem a parlar amb aquests propietaris per veure quina és la manera d'obtenir aquest sòl, conveniar una compra, però sempre partint de que és un sòl no urbanitzable. Per tant, no parlem d'expectatives del que hauria de ser, no? No anirem a pagar preus, això que creiem que no toquen. En tot cas, sí que és veritat que una possible sortida per aquests propietaris és, doncs, això, que la propietat acabi sent pública, i aquí és on, no, també volia fer èmfasi, doncs, amb la possibilitat de que entri ja sigui Generalitat, àrea metropolitana, no? Molts cops es parlen de parcs metropolitans, bueno, doncs igual aquest, doncs, podria acabar sent un d'aquests parcs, i per tant, doncs, jo crec que hem de treballar en aquesta línia.
Sí, jo volia afegir exactament el que ha dit ara el Fra d'Esquerra en aquesta línia, no? Perquè aquí alguns partits han dit que tenen dret, bueno, nosaltres amb aquesta contundència doncs no ho creiem. Més que drets, potser tenien unes expectatives, i s'ha de veure en quin punt estan aquestes expectatives. També dic que no és voluntat de l'Ajuntament, i crec que estem tots representats, ni enganyar ningú, ni, vull que quedi clar, ni timar ningú, ni escatimar, no sé, es farà el que correspongui de fer. Si pot ser amb la major entesa, doncs millor. però crec que també hem de ser curosos, perquè com deia ara el Fran, no? Aquest, el punt de partida que agafem, sí que és cert que hi ha unes expectatives, que s'ha de donar una resposta que anirà lligada amb la gestió o amb quin futur creiem que és el millor entre tots, que hem d'encarrilar això, però que crec que hem de ser curosos, perquè ells pensen això, nosaltres, i ara ha sortit, no? També l'Aina comentava, ojo, que a veure en quin punt estem, però sobretot crec que ningú dels que estem aquí té cap intenció ni d'enganyar ningú ni d'escatimar. I després una mica amb referència al que s'ha comentat per aquí, doncs a veure, jo crec que estiguéssim o no estiguéssim, arribar a acords en una ciutat, els que van eren petits o no hi eren o han vingut a viure a Sant Cugat, crec que ha sigut un tema molt important de ciutat, de fet encara ho és. Remarcar també el valor que l'ecologia fa 30 anys i defensar no era tan normal, per dir-ho d'alguna manera, i també doncs reconèixer tot aquest impuls i agraïment, no?, que es va donar i que tota la ciutat, representada en partits polítics però també des de la societat civil, es va poder tirar endavant, i ha sigut dels pocs temes de consens que ha tingut la ciutat, i crec que també és important posar-ho en valor.
Els petits propietaris, parlàveu del punt de referència, no?, que s'agafi en quin moment ens agafem, s'agafen a fa 30 anys, amb les lleis urbanístiques de fa 30 anys, i aquí és on s'agafen aquesta reclamació de drets compensatoris o d'alguna compensació. Pot suposar, Torre Negra, aquesta segona part, trencar aquest consens que ha acompanyat al llarg dels anys la protecció pel que fa als drets compensatoris?
Bueno, jo crec que per no trencar aquest consens el que hem de decidir, una cosa important també com a ciutat, és què volem fer en aquell espai, no? T'ho ha dit també ara Beatriz Alfra i la Cristina, i aquí és on està el punt de partida. Jo crec que no s'hauria de trencar aquest consens, i hauríem de pactar, en el bon sentit de la paraula, no només els partits polítics, sinó amb tota la ciutadania, el màxim consens que hi pugui haver, què és el que els hi vol fer. I aquí és on haurem de saber quan volem, què volem fer, com hem de parlar també amb els propietaris. Ells, evidentment, s'agafarà fa 30 anys i l'Ajuntament ens agafarem a la nova resolució. És evident, aquí hem de marcar què és el que preval, no? Si que no és urbanitzable i partim a partir d'aquí, o partim dels drets adquirits fa 30 anys, com es deia en aquest moment. I aquí ens haurem de negociar.
Bueno, a ver, yo aquí ha habido un cambio de criterio. ¿Era urbanizable o no era urbanizable antes esta zona? Había posibilidad de que fuera urbanizable, entonces ha habido un cambio de criterio. Entonces ese cambio de criterio tiene unas consecuencias. El tomar decisiones políticas y del ámbito de urbanismo tiene unas consecuencias. Entonces, derechos adquiridos, claro que tienen los propietarios. Claro que tienen, porque se les ha cambiado la situación de urbanizable a no urbanizable. Entonces, por eso yo sigo defendiendo, entiendo el modelo de ciudad, entiendo que se quiera preservar una zona que es Torre Negra, lo entiendo que hay un respaldo generalizado, se supone, pero bueno, insisto, hay que compensar a estas personas porque se les ha ocasionado perjuicio.
Per aterrar-ho, també, o sigui, el planejament actual va néixer no m'estic inventant res, que després si no, això ha estat extret de l'article que va fer el Cugatenc, en què fa el recull històric, que espero que tots els d'aquí ens haguem llegit, no? En què el planejament...
Espero que el de Cugat Mèdia,
també, perdó, tots en general, bueno... Ho dic pel desplegament.
Perdó.
No era per fer, sinó perquè també sí. El va treure com molt acurat, perquè va ser molt ampli en aquest sentit. Doncs el planejament actual va néixer el 1976, és que també és el que dèiem, vull dir, estem parlant d'un moment de fa 30 anys en què l'aprovació de la primera versió del PGM, no?, comença llavors. Llavors l'àmbit de Torre Negra estava qualificat de sòl urbanitzable programat. Cuidado. Amb les revisions que es van fer el 1984 i el 1992, l'àmbit passa a ser un sòl urbanitzable no programat que suspèn, en tots els casos, en el marc de que quan es tramita a modificació del PGM, acaba desestimat perquè acaba sent declarat sòl no urbanitzable, no?, per part de l'Ajuntament com a aposta. Ho dic perquè la realitat és aquesta. Aquest és com van anar les coses. Després caldrà, igualment, veure, com deia l'Aina també, no?, bueno, quines són aquests drets que tenen, no potser compensatoris, no, sinó de gestió. I s'haurà igualment de dialogar, si estem d'acord en això, com també deia la Cristina, no? Més enllà d'això, a mi m'agradaria també que la tertúlia anés també de quins usos i cap a on, no, camina aquest projecte, com deia el José, perquè és important. La ciutadania, com a, bueno, com la gran mobilització que va tenir, vol i necessita rebre també la resposta de la institució davant de val, molt bé, ara ho hem aconseguit, què fem amb això perquè realment quedi per la ciutadania. I en aquest sentit m'agradaria que sobretot aquest govern tingués molt en compte que el 2022, a través del Consell de Ciutat, ja la ciutadania va fer una sèrie de propostes que estaven avalades per 26 entitats que ja treballaven quina hauria de ser aquesta proposta i sobretot insistien en que aquest pla d'usos que es fes anés molt acompanyat, no?, amb la participació ciutadana, que crec que és clau. La voluntat també de que segueixi sent de consens serà per part de tots, i si no hi ha aquesta voluntat, dir-li també als partits que no tinguin aquesta voluntat, que també llavors estan desacreditant una lluita ciutadana que, com ha dit abans la Cristina o el Duc, ha estat una cosa gairebé impossible i impensable, no?,
que poguéssim, inèdita, la ciutat.
Correcte, que tots els partits polítics, que tota la ciutadania ho veiés tan clar, no?
Jo, vull.
Volem escoltar el Partit Popular, sí, no, i és ja el partit que al llarg d'aquests anys s'ha mantingut el consens, però en algun moment s'ha
mig
desmarcat.
Ens hem mig desmarcat, doncs, pel que és evident a dia d'avui, doncs, perquè hi ha una sèrie de propietaris que hem cregut des del primer dia, doncs, que s'havia de dialogar amb ells, que se'ls havia de donar una solució per poder, doncs, que diu, uns terrenys que a dia d'avui no són de l'Ajuntament, ho deia molt bé el José, són d'aquests propietaris, doncs, que finalment puguin ser de l'Ajuntament realment per poder fer qualsevol cosa que decideixi la ciutat com a ciutat. I per això hem de comptar amb uns terrenys que a dia d'avui no són nostres. Nosaltres partim de la base de que aquí s'ha de compensar. Creiem que hi ha uns drets adquirits, unes expectatives, i per tant espero que no s'hagi d'arribar als tribunals. Jo, si fos equip de govern, jo avui mateix, ja no demà, avui mateix em posaria ja en contacte amb l'Associació de Propietat de Petits Propietaris, especialment de Torre Negra, per començar a parlar, a començar a dialogar i a buscar solucions que tinguin el mínim cost per la ciutat. Però en tot cas, penso que és una qüestió que la venim reivindicant des de fa molt temps, i l'Ajuntament ara té la pilota sobre la taulada amb la força que té de tenir una sentència favorable, però en tot cas crec que ha de buscar una solució, i nosaltres recolzem aquest diàleg amb els propietaris de Torre Negra.
Una de les coses que diuen els propietaris és que no se'ls ha escoltat durant tot aquest temps, perquè ells tenien, sí, una proposta sobre la taula.
De 2.000 habitatges compresos entre la hípica de Can Calders.
Exacte, que vindria a ser, perquè ens entenem, és protegir l'espai més noble que tots els sanguatens coneixem, que és l'entrada al bosc pel Pi d'en Xandri cap a Can Borrell, i a la zona de l'Avenç, el Club Natació, la part que toca més a la ciutat, poder fer algun tipus de construcció, perquè, entre d'altres coses, els propietaris asseguren que tard o d'hora es farà, perquè s'ha de tancar la ciutat i segurament necessitarà també aquesta ronda sud, no?, que està projectada en aquest espai. Farà marxa enrere Sant Cugat en el tema, veient les intencions dels propietaris de reclamar el que consideren que és un dret, o hi haurà, la ciutat es mantindrà ferma en aquesta protecció? Perquè, clar, quin cost té comprar això i convertir-lo en municipal?
Jo, des d'Esquerra, sí que, bueno, en el passat, doncs, també vam ser responsables de la gestió aquesta. El que sí que voldria dir és que la primera cosa és que sí que s'ha parlat, evidentment, doncs, amb l'associació de veïns, això, no?, que a vegades s'ha dit com que l'Ajuntament no parla amb ells. Jo crec que l'Ajuntament sempre ha parlat amb els veïns de Torre Negra, més enllà del gran propietari de Núñez. I el que sí que és veritat és que estava enmig d'un procés jurídic, no?, on hi havia sentències, on hi havia un tràmit que evidentment qualsevol moviment per qualsevol de les parts, doncs, es podia, no?, podia formar part d'aquest procés. Per tant, jo crec que ara és el moment que realment jurídicament el procés s'ha tancat, i és el moment, doncs, això, de buscar sortides a nivell de ciutat, doncs això, per mi, per nosaltres, amb la finalitat d'això, de garantir que aquest espai es pugui gestionar. Jo crec que és un espai superinteressant de ciutat, de frontisa. Des d'Esquerra tenim molt clar que el model també hauria d'anar més aviat que un model de parc agrari, que també se n'ha parlat des de fa molts anys, no?, aquesta transició entre el bosc i la ciutat precisament dona molta més riquesa i biodiversitat. Per tant, hem d'anar a buscar un model d'aquest tipus, i també és veritat que en aquest espai doncs, hi ha una sèrie d'equipaments o peces o nuclis doncs, que s'han de respectar i s'han de cuidar, i per tant doncs, no? I en aquest sentit aquests equipaments que hi ha, i un de molt important, que és precisament la compra de la masia de Torre Negra.
Clar, és que ara mateix Sant Cugat té gairebé un 1% d'aquestes 65 hectàrees, no? 3 hectàrees em sembla que són d'aquesta part, i no ha decidit ni què fem la masia, ni què fer amb aquestes hectàrees, i allà estan. Si ens quedem en 165, sabrem què fer amb això?
Evidentment, tindrem possibilitat de gestionar-ho tot. Jo volia posar sobre la taula la importància de la compra de la masia de Torre Negra, perquè realment no sé si era el moment idoni o no, però va ser això no es presenta l'oportunitat cada dia, diguéssim, de que l'administració pot comprar un edifici patrimonial de tanta envergadura per la ciutat, i en aquest sentit reforçar la idea que el Domènec Miquel alguna vegada m'havia explicat, de dir, escolta, la història de Sant Cugat es pot explicar en 3 edificis, amb el monestir, amb Torre Negra i amb el celler cooperatiu. Doncs, ostres, teníem la possibilitat de que aquest equipament fos municipal, teníem, jo crec, l'obligació com a ciutat d'intentar-ho, ho vam aconseguir, i a partir d'aquí és veritat doncs, que hem de buscar el com ho fem perquè aquest edifici sigui sostenible econòmicament, però a més doni un servei, doncs això, tant del mateix propi edifici per explicar la història de Sant Cugat, i al mateix temps faci aquesta frontisa també, o la porta de Collserola, que s'ha dit moltes vegades, no? Que des de Sant Cugat no tenim un lloc tampoc on s'expliqui el parc, i que millor que aquest edifici que tenim en propietat.
És que jo no he parlat.
Ai, perdona. Digui.
No, a mi amb tot això de comprar l'edifici, no, de quins usos es faran, la participació ciutadana, sí que el que m'agradaria demanar al govern és que si ens poden reunir a tots pel pla d'equipaments, d'usos d'equipaments, perquè al final quan parlem a cada tertúlia d'un equipament, no? És com, què farem? Bueno, pues que tenim una moció aprovada d'ajuntar-nos tots i de fer tot un, no? Doncs tot un ús dels equipaments de ciutat, conforme aquest nou creixement de ciutat de 100.000 habitants, no? Que tingui tot lògica, hi ha barris sense equipaments, no? Que no es passi també amb Torre Negra de fer un projecte a part sense tenir en compte doncs, què necessita la ciutat, i amb això necessitem tenir una visió global de tots els equipaments, no només de Torre Negra.
El senyor Rodríguez volia també fer una aportació.
Sí, bueno, dos temas muy rápidos. Una, que es que no entiendo que a estas alturas todavía el gobierno de Esquerra, bueno, el representante de Esquerra se vanaglorie de lo que hicieron con Torre Negra. Torre Negra a día de hoy no tiene usos, lo hemos dicho muchísimas veces, no tiene ningún sentido utilizar el dinero del contribuyente para comprar cosas que ni siquiera pasan los años y se sabe qué uso se le va a dar. Después aquí hacen propuestas a unos partidos de vender, bueno, en fin, es igual, no vamos a entrar por aquí, no es la tertulia, el objeto de la tertulia, pero bueno, yo insisto, desde el año 1977 era zona urbanizable, con lo cual entiendo que se ha de compensar a los propietarios de alguna forma del perjuicio que se les ha ocasionado.
La inavalada feia que no amb el cap com a experta. No,
ja està. Bueno, sí, és el seu relat, ja està, ja ho hem explicat aquí, i
bueno,
l'Ariadna ha fet un detall.
És la informació, o sigui, ja que tenim.
Bueno, o sigui, pues,
pues és errònia, simplement. És així.
Depèn de l'any de referència que agafis. Mm-hmm. Vés-te'n a l'any 70, que era això.
D'acord, doncs si vols anem a les lleis de fa 100 anys, bueno, i llavors si la meitat d'aquí no podríem estar aquí,
si
ni estudiar.
Si s'ha de no urbanitzable, hi ha un perjuïci.
On està tothom d'acord és que això la ciutat no es pot permetre dirimir-ho als jutjats, no, perquè seria allargar més la qüestió i no sabríem com podria acabar.
Respecte a la masia de Torre Negra també vull dir la meva. Jo crec que la masia de Torre Negra, tard o d'hora, jo em veig bé que es comprés. Vull dir que es comprés, però no en el moment que es va comprar. O sigui, és una masia que jo no crec que en aquell moment tingués comprador, i cada dia que passi el preu hagués baixat. La situació econòmica de l'Ajuntament no estava tampoc per gastar-se 2,5 milions d'euros. Vull dir, en aquest sentit jo hagués esperat. Al final, ara, i més amb la sentència que recent, tot indicava que aquesta masia al final la poguessin poder adquirir per un preu bastant inferior. Dit això, adquirir una masia a la que no, encara a dia d'avui no té uns usos qualificats, o sigui, em sembla una mica absurd. I per tant, doncs, bueno, volia dir això perquè crec que és part de la mala gestió econòmica que es va fer, una bona part també ve per la culpa d'adquirir uns diners que no tenies.
Senyor Duc, estava a les negociacions llavors, vol dir alguna cosa?
No, simplement dir que no és veritat això que s'està dient. Al revés, ara segurament hauríem tingut molts més problemes per fer aquesta compra. En realitat, i l'Ajuntament ho hem explicat moltes vegades, no té problema el capítol d'inversions no és el problema. El problema sempre ve per l'ordinari no? I el funcionament ordinari d'aquesta ciutat i els contractes grossos que tenim, doncs que tenim molt poc marge, diguéssim, de maniobra com a Ajuntament. Ara, tot el tema d'inversions, en principi no trenca, diguéssim, a no ser que estiguem en una situació com la que estem ara, no? de més control per fer aquesta inversió. Per tant, jo crec que hi havia l'oportunitat, es va negociar, l'edifici portava ja un temps en venda, amb propostes que espantaven molt a l'Ajuntament, i per tant doncs vam trobar com oportú, i jo crec que content i convençut, diguéssim, que a dia d'avui va ser una molt bona opció.
Una mica en la línia del Duc, però jo també al·lucino una mica que algú posi en dubte el valor d'adquirir un patrimoni, o sigui, patrimoni en aquest sentit històric, patrimoni natural, patrimoni, no? O sigui, la compra va ser un moviment justament per preservar aquell espai, i com ha dit ara mateix el Duc, perquè no caigués en mans molt pitjors, que hagués passat si algú altre ho hagués agafat i allò s'hagués convertit, no ho sé, m'ho invento, en un hotel rural per Barcelona, no ho sé,
dolent,
vull dir, no, vinc a dir que oi que no se t'acudiria, i sobretot a vostès, que el monestir fos un hotel? No, oi?
El monestir no és
no, però negoci. Posar en valor els patrimonis essencials de la ciutat, que vostès justament siguin els que ho posin en dubte, em sorprèn, i és fins i tot incomprensible. Doncs d'acord, el monestir ara el farem que sigui una cooperativa de no sé què. No, i doncs, en aquest sentit, nosaltres també estem molt contents del moviment que es va fer, i crec que tocava i que era de responsabilitat fer-ho, sobretot per la lluita ciutadana que hi havia. I seguim en no entendre les coses. T'ho acaben d'explicar, és com lo d'abans. Sembla que hi ha un partit que està amb un relat únic que no escolta i que decideix també desinformar. Desinformar-se ells mateixos o desinformar la ciutadania. Que bé.
Fer un forat econòmic a l'Ajuntament.
Sí.
I comprar Torre Negra.
Sí, gràcies. Em toca a mi, gràcies. El que dèiem, no? Molt d'acord, jo també defenso el que vam fer en l'anterior mandat de compra de Torre Negra, en aquest cas. A vegades no només també el tema econòmic, deia el senyor Vergo ara que amb la sentència, bueno, no tindríem una boleta màgica de saber què passaria en un futur, i això tampoc garanteix que el preu hagués baixat. Per tant, moltes vegades va més enllà de l'economia, és preservar un espai natural, com deia també ara l'Ariadna, i també és garantir la salut dels nostres ciutadans, no només és edificar, en aquest cas. I quan parlàvem de tancar la ciutat, jo mai sé què és això de tancar tancar la ciutat, no? És com, sona com, bueno, tanquem, ens falquem dins, ja no ens movem, és com un concepte molt estrany, però tancar la ciutat no vol dir construir, i en aquest cas també estaria bastant d'acord amb el que ha dit el Fra, de fer una transició entre el parc i la part construïda, en aquest cas, en el qual donés aquesta prolongació d'un tancament, natural, no?, amb l'entorn, en aquest cas, però no, això no vol dir construir, perquè si construïm, el que tindrem al costat de bosc, què farem? Tornarem a construir? I quan acabarà el tancament de la ciutat? Per tant, hem de valorar-ho molt bé i pensar-ho molt bé abans de decidir.
Sí, bueno, jo remarcar el valor de la compra de Torre Negra, eh? Ara també, doncs, una mica agafo com aquest repte de, això ja s'ha comprat, mira, ara no sabem què és passat, jo no m'atreveixo a dir si més barat o no, però sí que agafar aquest repte de futur, que ara amb la sentència, amb la fermesa de la sentència, doncs ens obre d'una manera segura, doncs poder agafar aquest tema, no sé com explicar-ho. Hi ha molts elements, hi ha moltes hectàrees, sobretot incidir, no? Jo crec que ho hem de fer amb consens, amb diàleg, aprofitant doncs el que ha comentat l'Arier, també, doncs el tema de que ja s'ha treballat per diferents, bueno, i veure què és possible i què no. Costa, crec que és important el tema de... no podem abarcar-ho tot de cop, perquè primer que estem parlant de molts terrenys, podem estar parlant econòmicament de molts diners, també, i el que volem és preservar-ho i mantenir. Jo crec que és una operació molt gran, que a mi m'agradaria almenys també com a part del govern, doncs, que pogués ser dialogada, al màxim consensuada, i també, doncs, una mica calendaritzada per no enganyar-nos i veure què es pot assumir i què no. I si ara es decidís o es proposa, doncs escolta, comencem endreçant això, o anem en paral·lel treballant els usos d'això, o aquesta transició de la que parlàvem, o què fem amb aquests terrenys que són, que no són nostres, no? Com ho podem fer sostenible, però no enganyant-se, perquè quan està aquí surten unes xifres només de 400 i pico milions, era? Sí, sí, sí. És que és tan gran que està en costa d'imaginar-la. O amb Torre Negra, no? Doncs Torre Negra, que està molt bé, la tenim, és nostra, però no és una masia que estigui perquè obris la porta i entris demà. Per tant, s'ha de pensar bé, ja, com en moltes de les masies que tenim, eh? Són edificis que costen molt de rehabilitar, que de veritat costen moltíssim, molts diners, i s'ha de pensar a quin ús es fa. Per tant, jo sí que, a part de la conversa en gran, no? O la decisió en gran de anem cap aquí, jo crec que és important, per ser realistes i per poder anar avançant, no sé, espero no estar 30 anys amb tot això, però bueno, si és una cosa que estem tots convençuts i hi ha molts interlocutors econòmicament, la ciutat destinarà molts diners a tot això, doncs que sigui el més pactat possible i programat, i jo també diria realista, i que les opcions que surtin, doncs, siguin per gaudi de la ciutadania, perquè això al final també s'ha lluitat perquè ho puguem disfrutar, a part dels efectes de salut mediambientals, però també, doncs, com ho podem disfrutar, gaudir i fer-ho sostenible econòmicament. Jo crec que és en aquesta línia o el que ens agradaria poder, ara que ja tenim la sentència, poder treballar.
Jo crec que és important això de, si arribem a un consens amb Torre Negra, jo també seria un missatge important per a la ciutadania del possible consens que podem tenir cap a la resta de l'espai que s'ha fet. Jo crec que això seria molt important.
Em sumo, diguéssim, jo crec que si aconseguim un consens també polític en aquest sentit, fantàstic. I el que sí que volia destacar i també posar sobre la taula és la feina que es va fer en el mandat passat també amb el Consell de Ciutat, en la qual va sortir un grup de treball, es va fer una assemblea ciutadana específicament, precisament, per començar a posar sobre la taula quins usos podia tenir la masia.
Ho he dit,
Sí, sí, no, però... però volia recalcar-ho perquè, sí, perquè no, aquest debat, més enllà de que políticament, diguéssim, sí, sí, no, podem posar-nos d'acord, diguéssim, jo crec que és molt important fer participar la ciutadania, que és molt ampli,
I aquelles entitats que també te'n van lluitar, no?
Les entitats, sí, evidentment, que van participar i que també estan molt a sobre dels temes aquests, i que, per tant, doncs, això, simplement posar en relleu, no?, que aquest grup de treball que es va iniciar, doncs, si li podem donar continuïtat, no?, en el moment, no?, a partir de la situació en què estem ara, doncs també és no?, anar fent passos per, doncs, això, per trobar un projecte de consens de ciutat per realment la cosa tirar endavant.
Perquè aquesta possible proposta que apuntava el senyor Duc de la compra comptaria amb consens dels grups aquí representants? Tothom està d'acord? La compra dels terrenys, perquè, clar, hi ha una altra opció que seria la permuta, però Sant Cugat tampoc té tant terreny com per poder fer gaires permutes ara mateix. El cas d'una possible compra, apuntava també, no?, que fos amb administracions supramunicipals, també per anar de la mà, que potser en un futur es podria fins i tot integrar o fer de transició, no?, amb el Parc Natural de Collserola, ja que els terrenys van quedar fora. El poder negociar aquesta compra.
Veure, tenim un exemple molt proper, que és tot a Can Borrell, i tots els terrenys del voltant de Can Borrell actualment són de la Generalitat de Catalunya. També en un moment donat es va arribar un acord i ho té la Generalitat, i llavors la Generalitat ho ha cedit a la gestió del Parc de Collserola perquè gestiona aquell espai. Bueno, doncs aquí no sé si pot ser exactament igual, però sí que és veritat que és una peça de tal envergadura, doncs, que segurament no, podem anar a parlar fórmules, més enllà del propi municipi, podem passar diferents fórmules, no?
Efectivament, vull dir, no, estic d'acord amb això. Si al final s'han de comprar i si es busca complicitat de totes les administracions, doncs molt millor, evidentment. Quan menys cost tingui per la pròpia ciutat de Sant Cugat, millor.
Des de Vox, també?
Pues també, és una possibilitat, i no veiem amb els ulls, tampoc.
Nosaltres veiem la necessitat, perquè creiem que l'Ajuntament crec que tampoc podria fer front i d'una manera unilateral en aquest tema, i jo crec que comptant amb l'administracions supramunicipals, jo crec que és necessari i obligat.
A preu de mercat? Aquí ja hi ha divergències,
a
veure. A
preu de sol no urbanitzable, que és el que és.
Correcte, que és el
que
és.
Que és el que hem aconseguit després de
molt
de
temps. Ara ens tornarem, eh?
Hem... 30 anys per un consens i a la tertúlia de Cugat Mèdia res, mitja horeta i hem arribat a un altre consens. Ens queden 5 minuts per arribar al punt de les 11 del matí. Sí, m'agradaria, veient el consens que hem aconseguit en aquesta taula, treure superràpidament un altre tema que no tindrà tant de consens, que és una gincana que fa Arran aquest divendres, per a la qual s'han denegat diverses activitats, a petició també del Partit Popular, de Vox. És censura? No és censura, això? Molt ràpidament, obro ronda, comencem per Junts.
Censura? Déu-n'hi-do.
Nosaltres crec que hem actuat com havíem d'actuar. Crec que hem intentat preservar que qualsevol entitat pugui fer desenvolupar la seva activitat amb tota la normalitat. Quan es donen els permisos per ocupar la via pública, que en gestionem centenars i milers en un any, intentem que tot es desenvolupi amb la màxima garantia de convivència i que cada un expressi el que hagi d'expressar amb els seus actes, igual que ens posem en que hi hagi el compliment de la llei de soroll, facilitem material o limitadors si s'escau, etc., o ambulància. És a dir, hem de vetllar perquè els actes es desenvolupin amb la màxima seguretat i convivència i gaudi de tothom que ho fa. En aquest cas, la sol·licitud que s'havia demanat no hi havia detallat el contingut, no se deia el que havíem autoritzat amb el que després s'ha vist que era, i intentant preservar l'activitat amb el que sí que es corresponia, és el que hem fet.
Francesc Duc, per Esquerra.
Sí, a veure, és el que la Cristina diu, en part, dic, l'autorització entenem que es va donar correctament, com moltes d'altres, cada cop que entitats demanen espai, si compleixen els requisits se'ls dona, i en aquest sentit, cap problema. Llavors, a partir d'aquí sí que és veritat que en un moment donat, surt un cartell, que no s'havia contemplat, diguéssim, durant el procés d'autorització. Nosaltres, com a Esquerra, segurament segur que no hauríem intentat després revocar aquesta autorització només per aquest fet. Segurament hauríem buscat altres vies, en aquest sentit, de parlar amb l'entitat, de mirar d'evitar un possible conflicte a la ciutat, si és que ha de ser-hi, però d'entrada, nosaltres no veiem que hi hagi cap ofensa personal. Sí que pot, no? Sí que és veritat que considerem que no és afortunat, diguéssim, el títol escollit de l'activitat, que al final entenem que és un tema de fer punteria, d'una gincama, i per tant, li volem treure ferro i simplement, això, com més soroll, creiem que pitjor, perquè és una cosa, que això, que s'hauria fet una activitat més, igual que des de l'Ajuntament no es controla quan dones un permís per una paradeta, si en aquella paradeta es dona informació, que pot tenir un contingut molt dolent, tampoc no ens hi posem, diguéssim, en aquesta línia crec que s'hauria d'haver actuat.
Molt ràpidament, per continuar marcant els posicionaments, però superràpid, ja sé que els poso a prova, José María Gallardo,
nosaltres, per ordre. Nosaltres ho hem gestionat d'una altra manera, en aquest cas. Sí que és veritat que nosaltres no compartim la manera de fer l'acte, però evidentment som partits polítics diferents i gestionem els actes de manera diferent, però crec que no s'ha gestionat correctament tampoc per part de l'Ajuntament.
Alfredo Bergua, del Partit Popular.
Mostrar la nostra satisfacció respecte i suport a les mesures adoptades pel govern municipal, a petició del grup municipal del Partit Popular en el passat ple del passat dilluns 21 d'octubre. Reiterar el nostre suport a la policia local de Sant Cugat, al cos de Mossos d'Esquadra i al resta de forces i cossos de seguretat de l'Estat, i reafirmar-nos en la nostra posició i expressar del ple de dilluns passat que aquest tipus d'activitats incitant a l'odi i hi ha la violència i no tenen que tenir cabuda a Sant Cugat del Vallès ni a cap altre municipi.
Per nosaltres és censura. Quin és el criteri per decidir si una activitat altera la convivència? Bueno, també qui es consideri fatxa i es senti atacat a ell mateix s'hauria de qüestionar, i tenim un govern més preocupat per fer, no fer enfadar la dreta espanyolista, que no de garantir el dret a manifestació. Per nosaltres haurem de donar moltes explicacions de com s'ha vulnerat aquesta llibertat d'expressió.
Marcos Rodríguez, per Vox.
A mí me indigna y estoy muy sorprendido con un titular de hace pocos minutos, concretamente de 7, en Tot Sant Cugat, donde el socio de gobierno, Esquerra Republicana, dice que no está de acuerdo con la decisión de suspender las dos actividades de Gincama. Pero esto es indigna.